Estrella. Persona que sobresurt de manera excepcional en un àmbit artístic, esportiu o mediàtic i que gaudeix d'un gran reconeixement públic i d'una projecció destacada. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el cafè amb la Sílvia Coppola. Bona
Hola,
tarda.
Què tal? Com estem?
Molt bé. Òscar Fernández, bona tarda.
Hola, Garriga, bona tarda. Ara, hola, Coppola.
Estàvem fent números.
Hola.
A veure.
I dimecres arribem a la quota de la temporada.
Molt bé.
Se t'ha fet llarga o curta?
Llarga, llarga. Tu no?
A mi, jo tanco els ulls i encara em veig a Washington.
Ah, bé, doncs afortunat, tu. Saps què passa també? Que tu és novetat.
Clar, tu ja portes molts anys.
No, és que a més se'n barreja tot ja. No només el migdia, el càrrec, cap d'informatiu, etcètera. Vull dir que
la paternitat.
No a mi se'n fa curta.
No, la paternitat. Diu, la paternitat fa molts anys, home, la paternitat ja està...
No, dic
ja,
que se't barreja tot.
Sí, home, sí, però és una paternitat menys... exigent físicament, és més exigent mentalment ara ja, a la meva edat, a l'edat dels meus fills.
Tenim partit aquest cap de setmana?
Sí, sí, sí.
On anem?
No, juguem a casa. Fàcil. No, juguem a Terrassa.
No, sí. Ui, compte, eh?
No, sí.
Partit difícil.
Què saps tu si és partit difícil o no?
Terrassa sempre és difícil.
Però no és Terrassa, eh? No, espera't, que miro perquè...
Va, mira, digueu bé.
Can Boada, no, però és un barri de Terrassa.
Ah, Can Boada.
Sí.
Can Boada, no, jo havia anat
a l'Olímpic.
No, jo havia anat al camp del Sant Pedro Lumen. Mm-hmm. Complicadet, eh?
Al Sant Cris no hi havies anat?
No, havia anat al Can Tries, que això era Vila de Cavalls, Sant Pedro Lumen...
El Sant Cris és el Sant Cristóbal.
No,
i
sí,
en diuen Sant Cris.
Sí.
Hi ha un problema, perquè...
Maurí Negara havia sortit una mica corrent d'aquell camp.
El derbi entre el Sant Cristóbal i el Sant Quirze, que és on juga el meu fill, és curiós, perquè aquelles abreviatures que tenen els clubs no se sap molt bé per què, el Sant Cristóbal és el Sant Cris i el Sant Quirze és el Sant Qui. I llavors Sant Cris, Sant Qui, era una mica...
Sembla una cançó.
Sí, sí, era una mica embarbussament, diguem-ne. Òbviament, ja em coneixes, jo no sóc dels que animo. Poso'm un racó i intento passar el més desapercebut possible.
Mirant el rellotge, a veure quan queda.
No, home, no. Mira el partit. Jo miro el partit.
I aplaudeix els gols.
Miro el partit, sí.
És que és curiós aquesta manera de ser seductor, subratllant la vessant com si diguéssim seriós...
No, seductor, no. Com, sí, no. És vergonya, seduir, és vergonya.
No,
és vergonya,
no,
vergonya.
Ja.
És divendres 30 de gener i estem pendents de tot això. Doncs amb aquesta notícia, l'hospitalització domiciliària.
Sí, és una notícia que acabem de saber. El president Salvador Illa evoluciona favorablement i aquesta tarda sortirà de l'hospital. Això sí, no rep l'alta. Continuarà el seu tractament, però ara ja a casa. Per tant, hospitalització domiciliària, per tant, deixa l'hospital.
Bé, doncs evoluciona la cosa. Una altra cosa, no. Arriba amb retard.
La normalitat total de Rodalies, que no està garantida per dilluns, que era el compromís adoptat pel govern dimarts passat. Ho han més el conseller en funcions de president, Albert Dalmau, avui a TV3. Avui els retards i les cancel·lacions continuen sent norma a la xarxa de Rodalies.
I del foc a les brases.
Qui opti pel transport per carretera ha de saber que el govern allarga algunes de les mesures extraordinàries establertes davant d'aquesta crisi de mobilitat. Els túnels del Garraf continuaran sent gratuïts en direcció sud, perquè són l'alternativa per evitar el tall de la P7 entre Martorell i Vilafranca del Penedès. En canvi, els mateixos túnels del Garraf en direcció nord, cap a Barcelona, aquests sí que són de pagament, perquè aquí l'autopista P7, que és gratuïta, sí que està oberta.
I ara una mica de clickbait. Als esports, Mourinho torna al Bernabéu.
Sí. De moment, però, com a entrenador del Benfica, que és l'equip que s'enfrontarà al Madrid als 16ens de final de la Champions. El Barça no té rival per aquesta ronda perquè se la salta, recordeu, va quedar entre els 8 primers a la lligueta prèvia. Avui, per cert, l'Espanyol obre una nova jornada de Lliga, rep l'Alavés a Cornellà en un partit que farem el Tot Gira de Catalunya Ràdio a partir de les 9 d'aquest vespre.
I aquesta tarda, què estem pendents?
Doncs estarem pendents de les protestes convocades als Estats Units contra la política anti-immigració de l'administració de Donald Trump.
Doncs això és el que dona de si el dia d'un dia que tanca el mes, vaja, com a mínim entre setmana el tanquem el mes aquí. Òscar, per què no baixes i fem el tancament oficial d'aquest mes que ha estat tan complicat?
Sí, però farem una festa o alguna cosa?
Sí, la festa de tancament del mes més horrorós del que ens podíem imaginar. Informativament
sí.
Parlant.
Vas a festes, tu?
Jo no tinc temps, com voló.
Ara en farem una.
No, vigila això de dir el mes més complicat, perquè he après a no fer afirmacions categòriques.
Aquí ens la juguem.
Tota situació és manifestament empitjorables.
Doncs amb l'Òscar Fernández. D'aquí uns instants tanquem el mes. Va, fins ara, Òscar. Però abans, avui volem tenir un record per una de les veus més emblemàtiques de la història de Catalunya Ràdio. Joan Anton Ramoneda, mort als 68 anys.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Segur que molts heu escoltat aquesta veu i l'heu reconegut. Sílvia, era la veu de Catalunya Ràdio.
Ha estat molts anys la veu, també amb la Dolors Martínez, no? Però ell és la veu, magnífic company, no? Una persona que, a més, hi posava el cor, no? Diríem, veus que el sents i que ho sentia, ho sent, no? És una malíssima notícia, una trista notícia. Ara ja s'havia jubilat, ja hi ha un parell d'anys, però una cosa és, esclar, més també, a vegades penso en la jubilació i després la jubilació de la vida, em sembla com molt injust, no? Però penso que hem de tenir un gran record per algú que ha marcat també la nostra feina.
Judit Pastor, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Repassem quatre dades de la trajectòria del Joan Anton Ramoneda, que, vaja, ho havia fet tot en aquest mitjà.
40 anys de trajectòria a la ràdio, va ser realitzador, actor de doblatge, també es va convertir, ara, com dèiem, no?, en la veu oficial de les emissores de Catalunya Ràdio. El 84 va inaugurar Ràdio Associació de Catalunya i el 2011 precisament va rebre la menció d'honor de Ràdio Associació per la seva contribució a aconseguir uns alts nivells de qualitat en la producció audiovisual catalana, especialment pel que fa a la locució i al doblatge.
Ara hem fet una mica d'arqueologia radiofònica. Hem anat a buscar RAC 105, quan l'emissora encara formava part del grup d'emissores de la Generalitat.
És que prèviament al RAC 105, com ara dèieu molt bé, és que jo vaig començar l'abril del 84, justament, el que es va fer és poder recuperar Ràdio Associació de Catalunya, que era l'emissora EAJ15, com oficial de la Generalitat, i que d'ençà del 26 de gener del 1939, quan les tropes espanyoles, les tropes de Franco, no, nacionals, van entrar per la Diagonal, van arribar a Ràdio Associació i la van convertir en Ràdio Espanya de Barcelona. Llavors, que estava tirada endavant per una cooperativa que tenia més socis que el Barça, quan va començar, diríem, a formalitzar-se les emissores de la Generalitat, el primer que van fer va ser poder recuperar, de fet, l'única llicència que teníem legal. Catalunya Ràdio, que et sembla un nom modern, era el nom de la revista parlant de la programació de Ràdio Associació de Catalunya que feien cada mes.
1984, això i la veu de Joan Anton Ramoneda.
Aquí, Ràdio Associació de Catalunya, emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. A partir d'aquest moment, ens incorporem de nou al món de les ones hercianes després d'un llarg silenci, amb una proposta de ràdio oberta, àmplia, actual, moderna i a l'abast de tots els ciutadans de Catalunya.
Així arrencava RAC 105 en el seu retorn, amb la veu del Ramoneda, que locutava indicatius de molts programes, fins i tot entrades dels butlletins informatius. Atenció al que explicava ell mateix en una entrevista el 2004. Durant un temps, aquestes veus no eren gravades, es feien en directe.
Jo feia l'indicatiu en directe, de Catalunya Ràdio. No t'ho perdis. I dèiem això, aquí, Catalunya Ràdio, emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Són les 6 de la tarda. Notícies. I si m'hi vaig estar 3 mesos,
Doncs era tenir
aquí... Que fort, Tenir una persona
aquí. Una persona que et va fent les veus del programa.
Bueno, és una mica la idea de la ràdio d'abans, que té algun avantatge, i és que cada vegada ho entona diferent i això té més vida, Té algun avantatge.
El Ramoneda també era veu de molts anuncis publicitaris.
Living Color, una botiga de moda. Ali Farka Touré, un president africà. Lemonheads, el nou refresc. Blasters, una marca de calçotets. No trenquis el cap. Discos Castelló, la resposta a les teves preguntes. Discos Castelló, 9 de la Rambla 15, tallers 3, 7, 79, Sant Pau 2. Discos Castelló, i no donis més voltes.
Déu-n'hi-do quantes botigues tenien Discos Castelló, Era una altra època. I per acabar amb aquest record pel Ramoneda, doncs més recent, els últims anys el podíem sentir al restaurant Caníbal a Berlín amb la Paula Molés.
Un restaurant Caníbal a Berlín. Al restaurant Caníbal servim cervellets a la manera clàssica francesa, amb mantega i llimona. diumenges a la una del migdia amb Paula Molés Martí.
Doncs avui aquí aquest record per la veu de Catalunya Ràdio, de les primeres veus que van marcar una època, que sense necessitat de presentar un programa, si senties aquesta veu,
sabies que escoltaves Catalunya Ràdio, efectivament.
Un record per la seva família, pels amics i pels companys d'aquesta casa. Va, que avui, per fi, s'acaba en aquest programa el mes de gener.
Aquesta matinada els Estats Units han atacat la capital de Veneçuela, Caracas, i han anunciat la captura del president del país, de Nicolás Maduro, i de la seva dona.
Suïsses confirmen que més d'un centenar de ferits a l'incendi en una discoteca a l'estació d'esquí de Gran envia tropes a Groenlàndia l'endemà que Donald Trump refermés que vol controlar l'illa. Investiga una denúncia presentada contra el cantant Julio Iglesias.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, que continua ingressat en un centre hospitalari pendent.
La llevantada deixa un desaparegut a Palau Sator, al Baix Empordà, i 39 morts, com a mínim, en l'accident de trens d'alta velocitat a Andalusia. Rodalies no funcionarà, com a mínim, fins demà.
S'estan trobant arbres.
Donald Trump diu que la seva administració ho està revisant tot sobre la mort a trets d'un home de 37 anys aquest cap de setmana a Minneapolis. Arbeloa, nou tècnic oficial del Madrid.
L'acaben de presentar i a la roda de premsa li han preguntat: seràs el nou Mourinho?
30 dies de gener. President d'Informatius de Catalunya Ràdio.
Ara.
Que has fet el resum de l'any, ara. Però no,
és el resum del mes. És el resum del mes. Imagina't que hagi de fer el resum de l'any si el gener ja té tot això acumulat.
Ja poden anar començant,
Òscar. Aquest any no pot ser de 2 hores. Aquest any ha de ser de 6 o 7, perquè de moment aquest ritme no es pot aguantar.
Perquè no et sentis sol aquí, hem decidit convocar també el president d'Informatius de TV3, que és l'Albert Calatrava. Bona tarda.
Bona tarda. M'ha semblat meravellós aquesta píndola fins i tot afegida d'Arbeló al final, que és el toc ja.
I aquí no s'ha deixat portar pel que li demana el cos, perquè ella hagués posat també el gol del porter del Benfica a l'últim minut.
I l'eliminació al Bacete. I la Supercopa del Barça.
Posar ara, diria, mentre fa el que
hi fa. Es pot anar afegint.
No,
sí. Hem pogut fer baixar els dos presidents d'informatius, caps d'informatius d'aquesta casa.
No sé si que l'altre ho sap, que això ve de Carme Lloberes.
Sí.
I que és el president d'informatius, em diu a mi. I, per tant, això són presidents.
És un càrrec que sou homòlegs.
Jo crec que s'hauria de quedar ahí així, president.
Això, potser ho traslladem a la corporació. A veure, a Trescat, a veure si poden modificar la...
No remenis gaire.
Això ho diu vostè.
Vols modificar el nom? No me'n puc creure.
Això ho diu vostè.
Sí, estan molt tranquils aquesta setmana, no?
No toquis, no.
Bé, dèiem que un mes de gener molt mogut. Clar, per exemple, començàvem ja amb Maduro, amb les morts de Suïssa.
No. Comença l'ordre.
Començàvem amb Suïssa.
Suïssa és la primera.
1 de gener, 10 del matí.
On éreu? Dormint?
Jo a Vidreres.
En pijama encara?
Estava passejant la meva gossa, Aya, i de cop i volta, hòstia, tu.
Què està passant? Ni respecte l'1 de gener.
L'1 de gener, una
jo,
mica.
Jo del matí Sant Quirze a casa, sí. I també, igual, una trucada d'escolta'm, hi ha un incendi, una discoteca, hi ha morts, i haurien d'enviar algú. Busca algú un 1 de gener a les 10 del matí.
Qui vulgui pujar. I sobretot jo crec que és la incertesa, que perquè no saps si hi ha desenes, si hi ha algun català a les víctimes,
clar,
pot ser... I trobar algú al 1 de gener, perquè has de trobar el redactor...
Clar, gent fent vacances, no?
Ah, sí. És a dir, que jo ja t'agraeixo, diguem-ne, que cridis els presidents informatius, com dius tu, però jo volia aprofitar per reivindicar el paper dels redactors. És a dir, és evident que nosaltres hem d'estar connectats, que ens arriben les notícies i que, per tant, hem de reaccionar, però després necessites algú a qui mobilitzar. És a dir, si jo aquell dia 1 de gener al matí no trobo un Miquel Jarque que està disposat a, tot i que ha vingut a fer una guàrdia en teoria de 4 o 5 hores i després anar a dinar a casa el dia 1 de gener i estar disposat a agafar la maleta i en lloc de dinar a casa, dinar a l'aeroport a correcuita perquè se'n va cap a Suïssa, doncs jo podria estar molt connectat i ser molt president d'informatius que dius tu, però no sabria de res. Per tant, necessites una redacció que quan hi ha un d'alta baix a Rodalies és capaç d'anar a 7, 8, 9, 10, 15 estacions per tal de fer connexions al matí a Catalunya Ràdio des de les 5 del matí i allargar-ho fins a les 12 de la nit que hi ha el Catalunya Nit.
I jo afegint una cosa que diu l'Òscar i diré, i no vull que soni pilota, jo crec que és cert que sempre diem que tenim les millors redaccions de Catalunya, però sobretot aquestes millors redaccions destaquen moltíssim quan passen coses, perquè veus que la gent aixeca la mà, ve, és a dir, hem parlat del 10, però el dia 3 dissabte amb
Venezuela.
El tema amb Venezuela, jo gairebé no he fet res, ja tenia mitja redacció d'internacional amb el CAP, sots CAP allà, mobilitzats a la... que per tant jo crec que és una redacció que sap quan els temes són d'importància i es mobilitza.
És que has tingut gent A Groenlàndia. A Colòmbia, per cobrir Veneçuela. Als Estats Units, tens els corresponsals. A Andalusia, perquè hi ha hagut un accident gravíssim.
A Suïssa.
A totes les estacions de tren, pràcticament del país.
I d'altres que intentes, perquè Iran també vam intentar, però no ens van donar visat. Nosaltres no hauríem visat. També vam intentar entrar a Veneçuela, però no donàvem visat. Que és un...
Des d'aquí un record a recursos humans de la corporació, que diguem-ne que hi ha algunes variables que s'hauran de pagar, perquè, clar, hi ha unes quantes hores extres i altres coses. Perquè, clar,
però, clar, això... però és que al final explicar les coses costa diners, no? Vull dir que no té més secret, això.
No, i més, jo crec que al final també és una acumulació, perquè aquí la gent va acumulant també esgotament. Portem, és a dir, jo, del tema de Rodalies són 10 dies, i jo tinc la sensació que en portem... Hosti, perquè és com un constant, i vas afegint, i vas afegint, vas tirant sempre de la mateixa gent, i costa. I al final la gent la veus, hi ha setmanes que hem arribat cansadets,
eh? Hem vist el Miquel Sabe fins a la sopa, i el Joan Garcia fins a la sopa, pobre, amb
bon sí, sí.
En positiu, eh?
Amb connexions des de les 5 del matí.
Han fet falta tenir-los allà, i que llavors, en moments virals, no? Com aquest de l'Això és Can Pixa, el podem recuperar, va, que és un dels talls virals en positiu, en simpàtic.
No és cap sorpresa, ja, això. El que passa és que ara se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Això és Can Pixa i Rellis, que això no, és que no és pas seriós. Si som un xiste, ja...
Sílvia, tot això que ha passat aquest mes, què creus que és el que t'ha impactat més a tu? Perquè hi ha molt per triar, eh?
A veure, a mi em va impactar l'accident de Suïssa, jo era al Marroc en aquell moment, no? I llavors pensaves, no? Esclar, aquests llocs tan suposadament culturalment desenvolupats, no? Que puguin passar aquestes coses que ha passat
on
allà.
On la seguretat sembla garantida tot arreu, no?
I que hi hagi, doncs, demà, el contrast, no?, entre l'alegria del nou any i la mort, no? I a la vegada recordava, doncs, quan aquí s'han mort persones en discoteques per males condicions de seguretat. Sens dubte, això, l'accident de muntant, doncs, em va cor prendre, no?, també perquè és allò tan sobtat, tantes persones, i després, diríem, la mort del maquinista jove, clar, en pràctiques, i el desori absolut que es va mantenir, no?, es llenguin. Per això costa més de seguir, perquè jo crec, no?, perquè els periodistes que hi van, doncs, es creuen els responsables, que els diuen, demà ja anirà, no, demà ha passat, i bom, llavors, això, a mi, diríem, personalment, em trinxa, diríem, penso que és una manera de trinxar el país. O sigui, va haver un moment que jo, quan vaig veure la roda de premsa, el secretari d'Estat que l'obria a la Conselleria de Territori, vaig pensar, però Déu meu, com hem arribat, no? Que vaig dir, és que em sembla que no puc, però com que, diríem, és com ofici, les segueixo totes, i em disgusta enormement.
Ara estic veient aquí el 3 que tinc fo, una notícia dels senglars infectats.
Pobre senglars.
Sembla de fa 3 anys.
Què se n'ha fet? Senglars,
fa una mica més d'un mes semblava que la pesta porcina havia de ser...
També és cert que anem cremant, perquè Groenlàndia semblava que era... I de cop i volta vam tenir una setmana que...
I carpeta tancada.
Ja arriben els rodalies, eh?
L'exemple clar és... Ahir es fa a Barcelona un concert en favor de Palestina. Sí. Ara no en parla ningú de Palestina. Quan es va convocar aquest concert és perquè era el tema que obria tots els informatius. Però com que anem a aquest ritme, allò que en el moment en què es convoca el concert sembla que serà un tema que estarà en allò de permanent actualitat durant els pròxims mesos, i ahir arriba el concert i dius, ah, ostres, és veritat, Palestina...
Han tornat l'últim hostatge. És a dir, hi ha dades objectives.
Sí. Però, aquí al concert es deia precisament això, i es deia, bueno, però a banda de Palestina, recordem altres causes, com la de Veneçuela, el tema de la repressió policial als Estats Units. Vull dir que...
I perquè el virus va venir amb l'entrepà, on va venir volant? Se sap això? Se sap o no se sap?
Estem pendents, crec, d'un informe del Ministeri.
Què dius ara? Va,
ja arribarà.
Ara.
Creieu que el que ha passat aquest mes de gener és extraordinari? O que la tendència és a que estiguem exposats, per com està el món, a mesos tan intensos fins a final de curs?
Jo amb aquest senyor que parlem molt...
Gairebé... Us truqueu cada dia?
Vàries vegades.
Trucar, eh?
Puc dir que és el meu número més marcat.
El meu també.
El de l'Òscar.
És el contacte més freqüent, sí, allò que surt a l'iPhone, eh?
Francesc, he descobert el verb to chicken out. Tu saps el de Trump, eh?
Sí.
Què ha fet? Doncs
sí.
Ha fet això, que és arronsir-se.
Sí.
Però, diríem, amb el profe d'anglès, jo li deia, jo no el coneixia, no? Perquè en allà, la gent que aquí se li diu és un gallina, que vol dir que és un covard, li diuen ser un chicken, un pollastre. Sí. I he descobert que Trump va fer això.
Chicken out.
Taco. Ho he trobat allò, això sensacional com a imatge.
Ens trobem diverses vegades al dia. A casa meva hi ha una broma.
La pots explicar.
Sempre. La meva filla es refereix a Albert Calatrava quan apareix a la pantalla com el teu nòvio.
Ai!
Posa música d'amor. Posa música d'amor. No, home, d'anècdota, no.
Ara.
No, més romàntica. Més romàntica.
Aquí hi ha dos rombos. Ja,
que va, les trucades, aquesta... molt de romanticisme no hi ha, les trucades. Intentem fer executius.
Quan sona el telèfon i veuen allà Albert Calatrava a la pantalla, llavors la meva... A vegades allò que no tens el telèfon, que està sobre la taula, o no, miren la pantalla i diu, papa, truca el teu nòvio.
Això vol dir que ens truquem en hores fora d'oficina, sí, com dirien, clar, les nits, sí. Conducció...
No,
això...
Algú podria pensar que tens guardat el o la teva amant amb el nom del Calatrava.
Clar, seria una bona estratègia. Una molt bona estratègia.
He aparegut en trucades
sí,
de cotxe.
Sí, és que a vegades que la truca amb el cotxe, perquè els caps de setmana, és que moltes trucades són en cap de setmana, i llavors vas al cotxe amb la família i amb les mans lliures, i llavors és, Albert, abans que digui alguna bestiesa, perquè és una mica mal parlat de vegades, t'escolta tota la família.
Això sembla de amant, eh? Això és amant.
No, llavors,
no,
jo
amb
tall,
no, amb mans lliures, no.
Jo tinc la sensació que aquest mes és molt, molt intens. O sigui, sabeu allò quan va sortir el Pedro Sánchez, que ella, hòstia, m'ha caigut una pandèmia,
sí,
un volcà...
Podríeu fer aquesta roda de premsa vosaltres, també.
Però també crec que al final no hi ha setmanes tranquil·les. Mai.
Sortosament.
No, però és que sempre passa alguna cosa. Aquest mes de gener ha estat, aquesta pujada de gener ha estat especialment... A aquest nivell ja ho notes, i la gent, fins i tot el termòmetre, la gent de la redacció és, hòstia, estem...
O sigui, aquest ritme no es pot aguantar.
No es pot aguantar.
I les pluges, que també...
Clar, les pluges, clar. És que les pluges va ser Sant Esteve, Nadal, que vam reforçar perquè sí, els meteoròlegs ens van avisar que podien ser... I aquí, a més, és temes sensibles, territori, has d'estar ben distribuït pel territori, i aquí també destacar la feina de les corresponsalies, delegacions, que han fet una feina brutal.
Jo crec que el mes ha estat especialment intens. Jo crec que la manera que fem ràdio i també televisió ha canviat. És a dir, fa 15-20 anys d'aquests esdeveniments informatius no n'haguéssim fet un seguiment al segon, com fem ara, i ens haguéssim esperat el butlletí. La possibilitat de fer programes especials, hores i hores i hores, és que abans no hi era. També t'assabentes de tot, del que passa aquí, del que passa a l'Iran, del que passa a Venezuela, del que passa a Minneapolis, al segon, i per tant t'obliga a cobrir moltes altres coses que en condicions normals potser no t'arribarien, o t'arribarien al cap de 2 o 3 dies. I això també t'obliga a un ritme que no és el que hi havia fa anys. Hi ha gent que fa la broma de dir, ja és divendres. No, si és igual que sigui divendres, si dissabte i diumenge serà igual. Si no hi ha dissabte tranquil.
Doncs no hi ha dissabte tranquil, no hi ha diumenge tranquil, però es tanca el mes de gener, i per tant volíem certificar-ho i celebrar-ho amb els dos presidents informatius.
Donar-los l'enhorabona per la bona feina a tots els equips.
Jo us agraeixo molt, però esteu donant per fet com... No, tranquil, que s'acaba el gener i el febrer serà millor.
És així.
Deixa'ns confiar, Òscar, deixa'ns aquesta esperança.
Però deixa'm acabar amb un petit obsequi pels dos presidents informatius. Perquè n'hem parlat molt els últims dies, que ja que t'hem donat un càrrec amb un títol molt bo, doncs hem fet per Òscar Fernández i per Albert Calatrava una targeta que m'agradaria que llegíssiu, que diu les vostres respectives targetes. Òscar Fernández.
Òscar Fernández, president d'Informatius de Catalunya Ràdio, company de la facultat de Jordi Évole, ho ha afegit, amb el telèfon de la ràdio, i has posat l'adreça de correu electrònic.
No?
Molt bé.
Sí, sí, és molt correcte, més, eh?
Sí,
és correcte. Una feina de producció espectacular, eh?
Som un programa rigorós.
I els colors corporatius, els logotips de 3CAT, Catalunya Ràdio...
Quantes en vols?
Jo no es porta això. Bueno, és a dir, que encara...
Però, escolta, en un moment donat, dones una targeta i dius, sóc el president d'Informatius, i la gent, jo crec que et mira encara més respecte del que ja us mira habitualment.
Home, i amb el càrrec de president,
la deixaré a la taula, quan tothom entri.
Que ho vegi.
Ho veurà i...
El suro, no sé si t'hi has fixat, però el suro tinc, per exemple, $1 que em vas portar tu.
Un dòlar? Quin dòlar?
El dòlar amb la cara del Pare Noel.
Del Santa Claus.
El Santa Claus.
Ho vaig veure l'altre dia, vaig al despatx i dic, encara guarda el dòlar que li vaig regalar.
Vaig penjar allà el suro, aquesta anirà allà, amb allò. És una mena de museu.
d'obsequis de les coses, de les picades. Molt bé, va, que tingueu un bon cap de setmana.
Gràcies.
Que no us hagueu de trucar fins dilluns. No.
D'aquí mitja hora ens trucarem i sap per què parlarem d'aquí mitja hora.
D'aquí mitja hora tindrem algun embolic, sí.
De què?
Del que sigui. Però sempre febrer... tenim embolics. Sempre
coses. Hem d'estar pendents també nosaltres?
Sí?
No. No,
no. No arriba el nostre programa encara.
No.
El febrer és més curt.
Però el Tena... No.
Ara et d'estar picant la curiositat.
Però el Tena,
eh?
Sí?
No.
I el Catalunya Nit?
No.
Ai, s'estan fent els interessants, sí, ara.
Home, hem de veure que divendres a la tarda treballem molt. I...
Per justificar les trucades.
Home, clar.
Òscar Fernández, president d'Informatius de Catalunya Ràdio, Albert Calatrava, el seu homòleg de TV3, gràcies per venir, ens ha fet molta il·lusió tancar el mes amb vosaltres. Pausa rapidíssima.
Aquest any, demanar els ajuts pels casals d'estiu extraescolars a Barcelona és més fàcil, més clar i més ràpid. Demaneu l'assignació del nivell d'ajut per les campanyes T'estiu molt, creixem amb l'esport i tardes educatives. Una sol·licitud per família entre el 15 de gener i l'11 de febrer. Més informació al 010 o a barcelona.cat/ajuts-extraescolars. Ajuntament de Barcelona.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Divendres busquem el poble més feliç de Catalunya, clar.
Sí.
Amb una actualitat com aquesta, hi ha pobles que poden ser feliços o tothom es veu arrossegat. Doncs hem anat a enviar-hi el nostre expert, el Xavier Pérez Esquerdo, a veure si troba un poble que sigui tan feliç com per ser el més feliç de tots. Xavier, bona tarda.
Què tal, Garriga? Doncs
on
mira,
pares?
Avui hem vingut fins a Sant Feliu de Buixalleu.
Ah!
És un municipi petitet, perquè estic aquí en un restaurant que dic, escolta, aquest restaurant que és a fora del poble. No, això és el poble, m'han dit, eh? És petitet, però amb l'ànima, t'ho juro que molt gran, eh? Amb la Matilde Seuane, que és la nostra tècnica d'exteriors, ens hem traslladat al poble d'una persona molt estimada de Catalunya. Aviam si sabeu de qui es tracta quan dic allò, imagina't que dic...
A veure.
Oients de la tarda de Catalunya Ràdio, sou molt bona gent!
Home, sí, no?
Has anat al poble del foraster?
Sí, senyor!
I faràs de...
Quim Masferrer!
I faràs de foraster al poble del foraster?
Oh, com mola, això, oi que sí?
Clar.
Sí, doncs
és un luxe,
aquí
això.
A Sant Feliu de Buixalleu, que tenen un restaurant, la família preciós, que m'ha atès ara la seva germana, que és la...
La
Francina.
Germana del Quim Masferrer?
Sí, m'ha atès. Dic, hola, que hi ha algú? Dic, sí, sóc jo, la germana d'en Quim.
Si t'ha costat doncs, poc trobar-los.
Res, això, diu, aquí vivim 7 persones, eh? Tot i que hi ha empadronades més de 800, però diu, aquí si no arribeu a dir que veniu no trobes ningú, tots els que estem al restaurant i punt. Aquí, enmig dels boscos del Montseny, ple de masies precioses i camins aquells que dona gust a perdre's, i en aquests camins era per on es passejava un dels bandolers més coneguts, Joan Sala i Ferrer, àlies...
Serrallonga.
Sí, senyor, en Serrallonga es passejava per aquí. Quina por, eh? O sigui, ara es fa molta gràcia.
Sí, sí.
Però imagina que te'l trobes per aquí. Bé, doncs en aquest racó tranquil de la selva hi ha alguna cosa molt especial. Aviam si serà el poble més feliç de Catalunya.
Doncs ho descobrirem aquesta tarda amb el Xavier Pérez Esquerdo. Xavier, moltes gràcies.
Fins ara, fins d'aquí una horeta.
I Sílvia Coppolo, també.
Hola.
Moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
Gràcies a vosaltres.
Perquè ara, atenció, després de la pausa...
Sí.
Escoltarem... un avançament d'una entrevista que escoltarem de forma íntegra a partir de les 5.
Ui, digue'm més pistes.
I és un moment inèdit als últims anys,
sí?
En el que escoltarem un artista,
sí,
de renom internacional,
sí,
criticar oberta i durament,
sí,
Rosalía,
wow,
als micròfons de Catalunya Ràdio.
Això aquí a Catalunya Ràdio?
Això ha passat aquí.
En aquest programa.
Passarà, però ja ho sabeu.
I ho escoltarem aquesta tarda i ho analitzarem. Així que ara farem una pausa, agafarem aire i entrem en aquest moment inèdit. Rosalía, al punt de mira.
Gràcies. Estaré ben pendent ara des del cotxe i ho sentiré tot.
No et desconnectis, eh?
I ara?
La ràdio no falla.
A Bonpreu Esclat Online, l'estalvi juga a casa. Fes la compra online i estalvia temps i diners amb les millors ofertes. Segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, el cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions i els codis postals on ja està actiu a bonpreuesclat.com.
Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
Aquest dijous 5 de febrer estem de celebració.
El Matí de Catalunya Ràdio amb la cultura.
Celebrem els 30 anys de la vida del MACBA. Portarem fins al Museu L'Àgora de l'Actualitat i ens hi passejarem de la mà de Jordi González.
El dijous 5 de febrer, al Matí de Catalunya Ràdio, des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
Perquè no cada dia es poden celebrar 30 anys.
MACBA 30. Celebrem 3 dècades de compromís amb l'art i la cultura.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Perquè tu posis amor als teus plans, a Caprabo t'oferim més de 1.500 productes Eroski a preus bons sempre. Com el tomàquet triturat Eroski bàsic de 400 grams per només 65 cèntims. Qui et vol bé et farà estalviar. Caprabo, així de bo.
El proper 2 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 78a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Una gala històrica per celebrar els 120 anys d'història de Mundo Deportivo. Amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis or de Movistar i Repsol.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada amb vinagre.
Conèixer la persona que li va dir en Kirk Douglas què era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
L'audiovisitat oberta, de qualsevol lligada, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Divendres de ressaca després d'ahir, una nit plena de música, reivindicació i sorpreses.
Bona nit, Barcelona! Avui, especialment, és un honor pujar a aquest escenari.
És una de les imatges que ens deixa el dia d'ahir. Rosalia intervenint per sorpresa al concert per Palestina que es va fer al Palau Sant Jordi. Un concert històric que va reunir artistes internacionals com Rosalia, Batllal, molt nostrats, i també d'altres, potser no tan internacionals, però amb el seguiment a casa nostra increïble, com Oques Grasses, Lluís Llach, tots en defensa de Palestina. Hem volgut fer una taula per comentar això i alguna coseta més. Lluís Hidalgo, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Jordi Biancotto, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I Marta Pallarès, bona tarda.
Bona tarda.
Són tres dels principals experts musicals de casa nostra i els agraïm molt que hagin atès la nostra trucada. El que va passar ahir és gairebé únic, aquesta reunió de tants artistes, de tanta transcendència, tots de casa i en un mateix concert?
Força, sí, realment. Recordant, intentant recordar una nit on haguessin coincidit Lluís Llach i Batguial, jo crec que això no ha passat.
És brutal.
No
ha des passat. Del moment que col·laboren Guillem Gisbert i la Muixca, jo ja la generació sí. Ja no sé com se'n barregen.
Sí, la cúmbia més estàtica de la història de les cúmbies.
Això crec. També és espectacular, sí. La imatge de Guillem Gisbert entrant la Muixca amb cadira de rodes, que està lesionada a l'escenari.
Que havia tingut esquiant, m'han dit.
Sí.
A mi, personalment, no em va sorprendre massa, perquè històricament la música és, diguem-ne, l'art, l'apartat artístic, que més ràpid reacciona davant de situacions d'injustícia, i només hauríem de recordar grans concerts internacionals que han tingut lloc no només al nostre país, sinó també a l'estranger, per causes de caràcter dispar, que sempre hem buscat l'ajut. La música moltes vegades no té molta molta repercussió en les instàncies públiques i quan es fa esmena al respecte i ajuts, però quan es tracta de bellugar-se o moure's per causes injustes, sempre respon.
Avui tots els mitjans destaquen, sobretot, la imatge de Rosalía, que és, segur, l'artista de tots plegats, el primer que era sorpresa,
sí,
i després que és la més internacional. Va arribar sense que ho sapiguessin, tot i que hi havia una mica de rumor. Es va acabar confirmant quan apareix a l'escenari. I també pels precedents que ella té en Palestina, Júlia.
Sí, perquè últimament a la Rosalía se l'ha criticat bastant per no posicionar-se sobre el tema de Gaza. Tot arrenca el mes de juliol. Un dissenyador, Miguel Adrubé, es va negar a col·laborar amb ella, pues això, perquè l'acusava que no es mullava amb el tema del genocidi a Gaza. Les crítiques es van anar fent grans i grans a xarxes, fins que Rosalía va acabar responent, va dient... que jo calli no significa que sigui còmplice amb tot el que està passant, no? I finalment sí que va condemnar tota la violència que s'ha patit a Gaza. Per això aquesta imatge, no?, ha impactat tant, té tant de sentit que Rosalía ahir pugés a aquest escenari del Palau Sant Jordi en aquest concert solidari en Palestina.
Creieu que és injust que ara hi hagi gent que digui bé, va sortir, però no va dir ni la paraula Palestina.
Clar, és que hi haurà una part de la gent, diguem-ne, que mai està contenta, no? Quan es va mullar, finalment, també va ser criticada per no haver utilitzat una paraula molt concreta, que era genocidi, que en aquell moment no la va dir. Llavors, una altra onada de crítiques.
Que veia el patiment dels innocents.
Clar, però bé, som lliures d'expressar-nos com creiem oportú, no? Diria. Jo és que no veig bé aquesta pressió, que jo que la trobo una mica intolerant cap als artistes, que els artistes són criatures peculiars. No tenen per què estar connectades i a la guaita cada cosa que passa en el planeta Terra, per molt que ens escandalitzi. Estan en el seu món.
De fet, fa un parell de setmanes, si us en recordeu, que vam fer aquella connexió en directe des de Groningen, Eurosonic, jo vaig estar moderant un panell en el qual es parlava precisament de com amplificar la teva veu, i es va fer amb Amnistia Internacional als Països Baixos, que col·laboren amb molts festivals, però també hi havia una artista d'origen marroquí i neerlandesa que es diu Rufaida, i ella explicava com arriba un moment en el qual has de tenir una opinió fonamentada sobre absolutament tot, malament si no fas servir una certa paraula, malament si la fas servir, i al final, com més creixes, és cert que més se t'exigeix. És absolutament impossible acontentar tothom, i sembla que hi hagi com un sistema de punts segons què comparteixis, en quin format ho facis. És diferent si comparteixes una story o si queda només en un reel, o si és la foto, o si apareixes però no comparteixes. Llavors, aquesta absoluta impecabilitat que s'exigeix els i les artistes, és que tampoc el tenim nosaltres.
És que, a més, s'exigeix que es pronunciïn en una direcció molt concreta i amb un llenguatge molt concret, també, perquè si donen la seva opinió però no és la que coincideix, doncs llavors també és pitjor encara, no? Jo no em puc imaginar que amb una cosa com la Palestina sortís ara Rosalía dient una opinió discrepant del corrent central, ara mateix, o aportant alguns matisos sobre la qüestió d'Israel i Palestina, Gaza, per exemple. Impensable, perquè sap que entra en un jardí que pot sortir incendiada.
Lluís. Jo crec que la presència i de Rosalía demostra que ella està sensibilitzada amb el tema de Palestina, el que passa que igual no té coneixements de geopolítica, que sembla molt elemental de vegades el que passa en aquell país, però igual ella no els té, com no té necessitat de saber de bioquímica, i llavors no es va pronunciar en els termes en els que la persona que volia sentir la resposta necessitava sentir. Jo crec que de vegades els periodistes estem començant a funcionar una mica inquisitorialment, en el sentit de que no volem sentir el que opina la persona, sinó si el que opina la persona està d'acord amb el que nosaltres pensem o amb el que nosaltres desitgem.
Perquè un artista com Rosalía, que és internacional i que, per tant, mou molts diners i que en guanya també molts, una aparició com la d'ahir li suma més que li resta? Li pot restar més que sumar? O el que perd per una banda guanya per l'altra i es queda igual?
Jo crec que 100% amb ella li suma, perquè internacionalment el que va passar ahir al Palau Sant Jordi aquí a casa nostra és molt rellevant, però si cap dels artistes més internacionals això ho està compartint a xarxes, al final segurament quedarà com una cosa força anecdòtica fora de casa nostra. I aquí segurament, perquè evidentment aquest era un concert que estava molt promogut per institucions catalanes, no només culturals, sinó també polítiques, aquí a casa nostra el sentiment és evidentment molt a favor de la causa palestina. Per tant, jo crec que li suma, i també crec que serà prou prudent o estarà prou gestionada pel seu equip com per dir, comparteix fins aquí o informa fins aquí, però jo no crec que amb ella li resti això.
Jo no crec que tingués previst girar per Israel, llavors no crec que li representi cap problema, la veritat.
Bueno, però als Estats Units una mica sí, eh?
Sí, però als Estats Units també hi ha certa divisió, i a més sí, a més ja haurem a veure què passa amb els concerts dels artistes llatins als Estats Units aquesta temporada.
Sí, ahir Bruce Springsteen va treure una cançó que parla directament del que està passant a Minneapolis, que també és fort que un senyor de 76 anys hagi de ser el que alci la bandera més fortament contra de l'ICE i en contra de la política de Trump. Així que també en podrien aprendre uns quants, però evidentment Bruce Springsteen, si ell hagués de tenir por de com es manifesta, apanyats aniríem si ja ell no pogués dir el que opina.
I Rosalía va estar molt continguda, de tota manera. No va aprofitar per fer cap proclama de res, només va dir és un honor ser aquí sí. aquesta nit. I la cançó no tenia res a veure amb cap... No, la cançó, a més, no invocava cap conflicte més enllà dels conflictes de parella.
Sí, però ho tenia molt fàcil per dir, vaya perles que tenim governant el món. Només que diguis aquest missatge canvia el significat de la cançó.
Sí, però aquesta és, torno a repetir, aquesta és una visió que tens tu o que tinc jo.
Sí, evidentment.
Però hem d'entendre que Rosalía no és Fermín Muguruza.
Exactament això, t'anava a dir.
Cadascú manifesta la seva ideologia d'una manera determinada i el disc de Rosalía, per exemple, l'últim, a mi em sembla un disc molt ideològic i planteja molts aspectes sobre els quals paga la pena reflexionar.
Bé, doncs Rosalía va ser protagonista ahir i ho serà una altra vegada ara perquè, atenció, a les 5 de la tarda aquest programa escoltarem unes paraules molt dures d'un artista que col·labora a l'últim disc de la cantant catalana. És una entrevista que vam gravar ahir a la tarda, que no tenia res a veure amb el que passava al Palau Sant Jordi. Una entrevista per la tarda de Catalunya Ràdio a la cantaora Estrella Morente, on Morente esclata contra Rosalía. Es queixa que tant ella com Sílvia Pérez Cruz tenen molt poca presència en la seva col·laboració pel disc de Rosalía. Una col·laboració que els va encarregar la pròpia Rosalía. Ara escoltarem alguns fragments i m'agradaria que vosaltres, que us dediqueu a aquest món i que coneixeu una mica també com funciona la indústria musical, valoreu, perquè la veritat és que aquí a casa nostra, a Catalunya Ràdio, ens hem quedat bastant parats per la força, per la contundència i per la claredat amb la que Estrella Morente es manifesta. Declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio que escoltarem després. Un primer fragment de com se sent Estrella Morente.
¿Qué te ha semblat el disc de la Rosalía?
Yo estoy muy disgustado porque no nos ha dejado cantar ninguna de las dos, ni a la Silvia ni a mí.
Eso.
Estoy sorprendidísima, me estoy avergonzada, no puedo colgar la colaboración. No la puedo colgar, me da lache, como hicimos los flamencos. Me da mucho lache, no la puedo colgar. A vergüenza.
¿Por qué?
Porque no me ha dejado cantar. Con las ganas que teníamos de cantar y no, primero iba a ser un dueto, luego ha sido un trío y no nos ha dejado cantar ni a la una ni a la otra, nos ha castigado a las dos.
Ens quedem una mica parats, estàvem amb el Blai Mercè gravant l'entrevista i primer pensem que ella ens fa una broma. Ella continua explicant que això, que primer havia de ser un duet entre ella i la Rosalía, que acaba sent un trío incorporant-hi Sílvia Pérez Cruz, però que el resultat és molt decebedor. Segons ella, es va passar dies en un estudi preparant aquesta cançó, però escoltant el disc, ja quan tot està fet i publicat, per sorpresa es troba que la seva veu pràcticament no sona.
Eso hacer un poco de justicia a la gente que a mi trabajo y a mi entrega en ese momento y que la gente está poniendo en duda, ¿no? Como te ha pasado a ti antes, bueno, como has cantado tan poco aquí, Estrella, ¿qué te ha pasado?
Que buscabas y dius, però és que...
Que t'han metido a corista de Rosalía, no sabía que t'havies metido ahora a corista de Rosalía, tan mal te van las cosas, Estrella. Menos mal que me acaban de dar la medalla de la Bella Arte, si no se pensarían que estoy ahí detrás de la Rosalía para que no sé, para hacerle un par de vocecillas.
I no es queda aquí. Vol que les seves paraules serveixin a Rosalía per reflexionar.
Yo no tengo una pataleta de alguien que empieza y de pronto le molesta, pero sí, si nos metemos en terreno serio, pues sí, también lo puedes tomar como un pequeño toque de atención, ¿no?, hacia ella. Sí, es una llamada al respeto y al compañerismo, claro que sí, porque con la música no se juega.
Amb molta tranquil·litat, ho diu l'Estrella Morente, amb molta calma, amb simpatia fins i tot, i acaba enviant un missatge directe a Rosalía.
Si en algún momento le llega este mensaje, algo va a aprender seguro, porque más claro y más honesto no se le puede hablar a nadie, ¿no? Entonces creo que la música debe prevalecer por encima de los intereses de productores, de uno mismo, de todo. Y si dos compañeras han hecho un trabajo de varios días, hay que respetarlo. No lo puedes tirar a la basura, Rosalía. No todo vale, todo no. Todo no vale.
Doncs no sé com us heu quedat. Havíeu escoltat mai un artista del nivell d'Estella Morente parlar tan durament de Rosalía?
No, no és gens habitual. O sigui, el que sobta és que quedi la imatge de que ella, en la seva participació, va quedar fora del seu control, no? Que no ho lligués una mica més, no? Que no exigís el seu vistiplau abans que això es publiqués. Una estrella, una figura del centre del seu nivell.
A mi sincerament, resulta una mica... una picabaralla una mica de folclòriques, sincerament. És a dir, no sé en quins termes Rosalía va demanar la col·laboració a Morente i a Silvia Pérez Cruz, ho ignoro. És veritat que gairebé la veu ni d'una ni de l'altra s'hi sent molt clarament. És més, s'hi sent més la d'Estrella Morente que no pas la de Silvia Pérez Cruz, que si a mi em diuen que no hi és, m'ho crec. Però és que no sabem com ha fet servir les veus Rosalía. Igual resulta que estan filtrades en els cors. Igual resulta que estan samplejades. Igual resulta que ella volia fer una cosa que no és típicament una col·laboració. Només hi ha un artista, dos artistes al disc, que tenen presència notable, que són Bjork i Carmiño, la cantant de Fados. La resta estan completament... Hi ha un grup mexico-americà que es diuen Yachira i su Esencia, que només se senten els instruments, no s'hi sent la veu d'ells, i canten també. I a més hi ha una cosa que m'ha fet reflexionar, que és una tonteria, igual és una tonteria, eh? Però la lletra d'aquesta cançó es conclou dient: para hacerlo como se debe, tres cosas necesitarás: fuego en las manos, ternura en los ojos y a mí presente en el lugar. Técnicamente eso sería un trío, pero si solo miro no contará. Igual simbòlicament ha necessitat la veu de totes dues, perquè el foc a les mans és Estrella Morente i la ternura als ulls és Silvia Pérez Cruz. Si Rosalía ara surt explicant això, amb quina cara et quedes?
Clar, en tot cas, això li hauria d'haver explicat a l'Estrella, no?
Si això va de trios i de poliamor, jo em soc poc sospitosa d'entrar en aquestes modernitats. Però una cosa m'ha quedat clara escoltant persones que n'entenen més que jo, i és que aquí els límits i les normes han d'estar molt clars. Si tu entres en un trio pensant-te que aquí serà tot a terços, i després, un cop veus la pel·lícula, te n'adones que era completament diferent, tu després pots dir: a mi no m'interessava entrar en això. Llavors, pel que explica l'Estrella, ella creia, sí, que era una altra cosa.
Sí, però llavors, perdó, però llavors potser la mecànica és parlar amb Rosalía, i si Rosalía et diu: és una cosa simbòlica i tal, llavors et queixes. Però d'entrada, manifestant un mitjà de comunicació que estàs en desacord perquè t'han ficat poc, sembla una mica un tema com d'ego, no?
Perquè tu, Marta, vaja, tots controleu molt, el tema de la indústria i com funciona. És normal que Estella Morente s'assabenti perquè ho veu a la tele que estrenen el disc, que ella no apareix pràcticament?
A mi em sembla absolutament inaudit, sí, perquè diguem-ne que tu legalment has d'estar acreditat, i llavors això no té per què anar a percentatges, a no ser que tu en el contracte ho hagis especificat així. Però, per la informació que tenim, de part de l'Estrella, que ella creia que això era una collab a l'ús en la qual ella cantava la seva part, la Sílvia cantava la seva part i la Rosalía la seva part, a mi em sembla molt sorprenent que això hagi passat així, sobretot en el cas d'una estrella com és l'Estrella Morente, perquè hi ha hagut infinitat de casos a la història de la música en els quals persones han dit: és que jo vaig participar en la creació d'aquesta cançó, des dels Beach Boys, amb Mike Love, molt més recentment la Lola Young, en la qual ella no va acreditar amb el seu productor i llavors amb ella la van portar a judici i ha hagut d'acabar pagant. Però quan realment estem parlant d'artistes d'un nivell tal, ja no és una qüestió legal, sinó, com deia l'Estrella, potser una qüestió de respecte. A mi m'estranya molt que tu o el teu equip no comparteixi aquesta cançó amb l'equip de l'altre artista. Ho trobo realment sorprenent, i com dic, va més enllà de temes legals o de royalties. Aquí és una qüestió de creació artística i de visió artística.
Sí, el que ara pot passar també arran d'aquestes declaracions, no, que és alimentar una mica el haterisme cap a Rosalía, no? Aquest és un altre efecte que jo crec que potser està arribant a aquest punt, ja el veiem també a les xarxes, als diaris, també veiem que cada vegada que publiquem coses de Rosalía hi ha molta lectura, però hi ha molta lectura també amb mala vibració, molts comentaris...
Però això no passa amb tots els artistes del seu nivell?
Clar,
pregunto,
però,
eh?
Pregunto. Sí, però no sé, jo sempre tinc la sensació de que hi ha una mica un afany, un impuls a destruir figures, destruir icones en aquest país, quan arriba molt amunt.
Això és per una banda, això, en part estic d'acord amb el Jordi, però és veritat que, i la mateixa estrella ho diu a l'entrevista, que hi ha hagut Rosalía pel matí, al migdia i a la nit. Això és veritat. Mm. O sigui, és que això és veritat. I ara estem en silenci perquè no ha començat la gira, i quan comenci la gira tornarem a tenir Rosalía. A mi no m'agrada com és aquest món i no m'agrada com funciona, però entenc que si vols construir un producte internacional que arribi a molts tipus de públics, de moltes generacions, i que parli molts idiomes, necessites unes campanyes promocionals d'aquesta mida. És a dir, si juguem, juguem, i si no, no juguem. Si tu vols ser un artista underground, doncs, evidentment, tens els teus circuits, tens les teves possibilitats, i saps que has de fugir d'una exposició majoritària. Rosalía sap que juga en una lliga de primera divisió, primeríssima divisió, i que qualsevol paraula seva és escrutada mil·limètricament. Llavors sí que entén, com diu el Jordi, que hagi rebuig a una presència que és gairebé impertinent. És a dir, no hi ha manera de lliurar-se de Rosalía.
Sí, la sensació que estàs obligat a que t'agradi Rosalía, no?
Sí,
que
sí. Passa, no? Ella mateixa sí, ho diu, que clar, és com si no es pogués criticar Rosalía. Jo he llegit crítiques que critiquen a Rosalía, al disc, i he sentit, i he llegit coses que moltes vegades, també és veritat, es critica per no formar part de la massa de bes que van darrere dins del ramat, que tothom, oh, Rosalía, oh, Rosalía, tal, i algú ha de dir, no, no mola.
Sí que és veritat que jo crec que hi ha algunes figures, sobretot del món del pop i sobretot femenines, que són més polaritzants que d'altres. Per exemple, no passa amb Billie Eilish, sí passa amb Taylor Swift. Taylor Swift té manades de fans que la segueixen d'una manera absolutament cega, però també genera molt de hate. Billie Eilish, que també podria estar omplint pràcticament els mateixos estadis que Taylor Swift, amb això no li passa. Llavors, doncs, de vegades causen gràcia, de vegades causen desgràcia, i al final sí que és veritat que jo crec que Rosalía és molt conscient que qualsevol cosa que faci serà escrutada, com deia en Lluís, al mil·límetre.
Jo crec que Taylor Swift reflecteix una imatge més imperial que Billie Eilish, d'un predomini industrial, d'haver guanyat més Grammys al millor àlbum de la història per damunt de Paul Simon, Frank Sinatra, quin era més? Stevie Wonder?
En fi, però això ja fins a quin punt és culpa o responsabilitat teva?
Ah, no.
O és culpa o responsabilitat de la indústria?
No, ho dic com a raons per provocar un rebuig, no?
Sí,
i Billie Eilish és una altra cosa.
Billie Eilish és molt més alternativa, en tots els sentits. És més angulosa i presenta més dificultats.
No pareix com la noia perfecta, no?
No.
Clar, més aviat al contrari, en realitat.
Evidentment, però vaja, que és el primer exemple que m'ha vingut a la ment, i sí que és veritat que jo crec que hi ha figures que són molt més polaritzants que d'altre, i a la Rosalía li està passant ara, però li ha passat des del principi de la carrera, des de les primeres acusacions
d'apropiació cultural.
Sí. De fet, si escolteu l'entrevista, que la matrem ara sencera després del butlletí, Estrella Morente, una de les coses que fa és dir, jo quan la Rosalía començava i hi havia gent, començava o no començava tant, una mica més endavant de la seva carrera, i hi havia gent que l'acusava de sacrilegi per fer segons quines barreges o segons quins estils, diu Estrella Morente, jo la vaig defensar, la vaig acollir, li vaig...
Sí.
I ella ho sap perfectament.
Ella ho sap perfectament perquè el seu pare li va passar amb Omega fa 30 anys, exactament, 30 anys.
Ho sé de tota manera que jo soc d'un poble petit de Guipúscoa que es diu Irún, on va néixer Luis Mariano, rei de l'opereta lleugera, que va ser una estrella internacional a França, i el meu poble era desestimat, odiat i era menys tingut, però de totes.
Només cal que siguis d'un lloc perquè no t'estimin, no?
Efectivament.
I t'estimen a tot arreu?
A França, bueno, se'n van a viure a França.
Doncs, escolta, estic segur que molta gent a casa està amb ganes d'escoltar aquesta conversa sencera, però crec que ha estat molt interessant escoltar tres experts en la matèria, debatre i reflexionar, i ara, quan escoltem l'entrevista, doncs que cadascú també tregui les seves conclusions i decideixi en quin costat es col·loca, si és que ens hem de col·locar en algun costat. Ha estat molt interessant, i us agraeixo molt que hagueu accedit a venir aquí avui amb una mica a corre-cuita. Lluís Hidalgo, Jordi Bianchotto, Marta Pallarès, gràcies.
Res, a vosaltres.
Ara a les 5 escoltarem la conversa sencera. Fem una pausa i hem de repartir un berenar per acabar el divendres.
Home, sí, una mica en pau, eh?
Una mica en pau i sense ensurts.
pero si solo miro, no contará.
Un regne completament nou t'espera. Un regne on viuràs les aventures de l'Elsa i l'Anna en un màgic recorregut en barca. Un regne on els ninots de neu mai es desfan i fins i tot et fan abraçades calentones.
Benvinguts al nostre nou regne. Wall of Frozen obre les seves portes el 29 de març a Disneyland París. Reserva durant la setmana màgica i vine a Disneyland París amb B-Travel volant a Ibèria. B-Travel, viatja en la vida.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me la Marta. I va dir que sí.
14. Encomanem cultura en català.
Anna.
No, millor Olivia.
Olivia no em convenç.
I tu què en penses?
Sí.
Jo no en sé gaire de noms de nadons, però com a assessora d'Endesa sí que et puc ajudar a estalviar en la factura d'energia. Per això, si t'hi canvies ara, t'emportes un mes de consum de llum gratis, cada any i per sempre. Contracta-ho ara al 800-700-700 al punt Endesa que tinguis més a prop o endesa.com.
La Calòrica torna a Barcelona amb La Brama del Cérvol, una comèdia existencial i política i una crítica a la necessitat constant de viure noves experiències. Un espectacle que ens situa en un hotel d'alta muntanya on tots els personatges viuran situacions que els canviaran la vida. Al Teatre Poliorama del 5 de febrer a l'1 de març.
Torna! Eufòria!
La nova temporada d'Eufòria ha arrencat amb força.
Jo, personalment, estic flipant.
Aquesta nit ho tindrem difícil.
El públic decidirà qui abandona la competició.
Dos concursants ja han marxat.
Us esperem la propera setmana amb més música, més talent
i molta més
Eufòria!
Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. Vivim Eufòria. Som Eufòria.
Timothy Chalamet vol el seu Òscar, d'una vegada per totes. Ell diu que el mereix més que ningú. Després d'haver estat candidat diverses vegades, ara està convençut d'aconseguir-lo.
Aquest divendres s'estrena la seva nova pel·lícula, Marty Supreme. Us explicarem si el seu talent està a l'alçada de la seva ambició.
I també s'estrena la nova sèrie d'Emilia Clarke, Daenerys Targaryen, a Joc de Trons. Aquesta vegada, convertida en una espia de la CIA. Persons of no
interest. Ja ho sabeu, les millors pel·lícules i les millors sèries sempre a la finestra indiscreta.
Amb Toni de la Torre, els divendres a la mitjanit a Catalunya Ràdio.
Els matins del cap de setmana, el suplement,
avui amb el Ferran Palau.
Aquest que no plogui tan fort, el vas parir pensant en dies com aquests?
Havia passat lo de la Dana, a València.
Que no plogui tan fort, ens va de meravella per saludar la subdirectora de Protecció Civil.
Bon dia.
Situació hores d'ara, tenint en compte carreteres, la xarxa ferroviària, que continua sent un desastre, i aquest episodi de neu en cotes baixes.
Doncs molt complicada, com estàs veient, eh?
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Fins la una del migdia o fins que faci falta, perquè aquest programa sabem que comença a les 6 del matí, però mai sabem quan acaba.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
L'autopista AP7 travessa Catalunya de sud a nord i permet arribar a França en poques hores de trajecte. Una ubicació privilegiada que ha fet que nombrosos grups criminals la utilitzin per als seus negocis.
Més de 100 quilos d'heroïna.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Forn de Cabrianes et porta cada dia un bon berenar. Forn de Cabrianes, tradicions boníssimes.
Una tradició tan bona que només podem fer una cosa, compartir-la amb els nostres oients. 607-07-0901. Envieu un WhatsApp en aquest número i la Carla Bardés, amb els seus dits, us respondrà molt amablement dient-vos: d'acord, t'enviem una coca.
A més, avui està molt simpàtica la Carla.
Avui, jo crec que ahir la nit a la Carla li va passar alguna cosa bona.
Mira quin somriure. No se'l treu de sobre tot el dia, quin somriure.
Sí. I jo la vaig veure amb una conversa molt interessant a la Carla.
Ah, sí?
Ves que algun dia no rebem un missatge demanant una coca per la Carla.
Per la Carla?
De part,
home, seria justícia poètica.
D'una altra persona, tant de bo. Avui ha rebut una coca la Natàlia. Natàlia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Has rebut una coca, no?
Aviam, he rebut una coca a casa, però jo no hi era. I l'ocellet que l'ha rebut m'ha dit que era deliciosa, l'ha tastat. I m'ha deixat un mos per mi, per quan torni a casa l'he pogut tastar.
Ah, o sigui que encara no l'has vist, eh?
Sí. O sigui, m'ha enviat una foto, he vist que l'ha dividit bé, a la meitat.
Bé.
I quan arribi a casa demà per esmorzar, jo crec, que ja me la menjaré.
I qui creus que te l'ha enviat, aquesta coca?
Aviam, mi mare, que és molt radiòfona, jo crec que ha sigut ella, la Judit.
La Judit, a veure si és la Judit. Judit, bona tarda.
Hola, bona.
Què? Ha sigut tu?
Judit, per què li has volgut enviar aquesta coca a la Natàlia?
Bueno, mira, els he volgut enviar a la parella, perquè com que viuen junts, no? A la parella, però bueno, dic a nom de qui ho faig, doncs a la meva filla, no?
Home, clar. I com és?
Soc filla única, llavors ho tenies fàcil, perquè
no havia de triar. Com és la Natàlia? No. Judit, com és la Natàlia?
Ai, és un amor. És un amor. És una nena... Bueno, és una nena que té 34 anys, eh? Per mi és una nena.
Clar, per tu sempre serà la teva nena.
Sempre, és una meravella.
Ja, però ja som adultes, ja som adultes aquí, eh?
És una...
Una mica de reivindicació.
No pararia de dir coses bones d'ella.
Que bé, doncs espero que us veieu aviat i que pugueu compartir coques i de tot.
I del Jaume també, eh? Del Jaume, que és la parella, també tinc que dir coses bones, eh?
Molt bé. Natàlia, Judit, una abraçada molt forta.
Moltíssimes gràcies.